tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'enceta una nova edició del programa radiobalaguer.cat. Aquí la sintonia de Ràdio Balaguer. Saludem, com sempre, el Jordi, que ens arriba des del Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot bé?
Tot bé, aguantant el fred.
Aguantant el fred, però bueno, ja ho ha de fer. A vegades hi ha boira, a vegades no hi ha boira, a vegades mos plou. Aquí és el que té, eh? Nosaltres sempre estem animats. Després envien algun missatge des d'allà, des de la costa, diuen, oh, amb màniga curta que vaig.
Doncs pues aquí, a l'hivern, si hi ha boira, res de res.
Res de res. Bueno, també hi ha núvols i zones boiroses. El que fa als temes econòmics, ne parlarem també avui al programa, a l'inici. Veureu que als Estats Units l'intervencionisme també està a l'ordre del dia. Parlarem d'altres xarxes, parlarem fins i tot d'atacs de hackers, que han buidat a l'agència tributària.
Sí, i això som tots, és a dir, és possible que la nostra informació volti per internet?
Doncs de tot això parlarem i també d'altres novetats, fins i tot novetats en dispositius i videojocs, de tot una miqueta. Entrem a matèria. It wasn't easy from the start. Entrem en matèria. Avui la música ens arriba des de Viena amb un DJ i productor anomenat Axsound. És A-X-X-O-U-N-D. Amb ell posarem música de fons per a parlar-vos de tot el que hem preparat pel programa d'avui i un programa que volem començar amb una notícia que fa dies que anem arrossegant i posem un puntet més, eh? Perquè ara sabem que els Estats Units directament ha prohibit a Intel vendre la seva divisió de fabricació de xips.
Sí, bàsicament, bueno, a l'espera de que governi Trump, perquè aquesta mesura no l'ha pres l'administració Trump, sinó encara l'actual, la de Biden. Uh-huh. I sembla ser que també és molt proteccionista, almenys amb Intel, la seva principal companyia de fabricació de xips, una de les més importants del món. I és que, bàsicament, els hi han donat una subvenció de 7.860 milions de dòlars, que evidentment ajudarà a la ferida economia d'Intel i que això evidentment hi afegeix aquesta prohibició.
Doncs sí, no és una cosa nova. Allà tenen un programa que l'anomenen Chips Act, que és un programa que el que pretén és que les companyies tinguin una font d'ingressos amb subvencions no a fons perdut, però quasi bé que sí, no? Molt avantatjoses. La qüestió és que facis les fàbriques allà. Això fins ara els ha funcionat bastant bé. Hi ha hagut certes empreses que s'hi han anat quedant i a Intel ha sigut, doncs, de les que ara li han donat més quartos. Potser, no sé si és no han mirat xifres d'altres, però deu ser de les que han rebut més pasta. Però ha sigut amb una condició.
Sí, la condició que els hi fiquen és que no es pot vendre la seva divisió de xips a cap empresa fora d'Amèrica.
De fet, Intel havia dit fins i tot que en el cas de que anessin prou mal dades, partiria l'empresa en dos, i l'empresa de xips la separaria i faria una altra empresa. Doncs, en el cas de que ho faci, aquesta tampoc se la pot vendre i si surt a borsa o el que sigui, el 50,1% de les accions han de seguir sent americanes.
Sí, per tant, bueno, esperem que aquests diners que li han donat amb aquesta subvenció sigui una bona notícia per Intel i, evidentment, pugui continuar endavant.
Doncs esperarem. I aquests dies que s'està parlant molt novament del tema de menors, si han de tindre telèfon, si no han de tindre, si han de tindre xarxes, us volem explicar que a Austràlia ja hi han legislat i han fet una legislació en ferm. Els menors de 16 anys no podran utilitzar cap xarxa social en aquest país.
Sí, és un tema que s'està parlant fa temps a molts llocs. També es parla aquí a Catalunya, també es parla a Espanya, i bàsicament el que s'ha fet ja en alguns països com Austràlia, no és el primer, és que els menors de 16 anys no poden accedir a les xarxes socials. Aquí també fa temps que es parla que fos així.
Doncs sí, recordem que el que diem, si està posant Europa, s'està comentant aquí, la Generalitat també diu coses, el govern espanyol també en diu, però hi ha països que van per davant i ja prenen decisions. Quina és la decisió que han pres? La decisió que han pres és que això han de controlar les pròpies xarxes socials. O sigui, a partir d'aquí s'obren la porta també a sancions, suposo, després.
Sí, evidentment. I després també hem de tindre en compte que no és gens complicat saltar les restriccions, no?, d'una xarxa social en quant a edat, però bueno.
Bueno, veurem tot plegat com acaba. A veure, fent una analogia, aquí també hi ha la prohibició, no?, de la venda d'alcohol o tabac, per exemple, als menors, no? I sempre, d'en tant en tant, acabes llegint alguna notícia de que alguna discoteca o algun lloc han arroplegat de que hi ha hagut un control i s'han trobat de que hi havia menors a dins i a sobre estaven consumint. És difícil. Has d'anar demanant a tothom la identificació. Imagina't si en una discoteca se'ls pot arribar a colar algú que l'estàs veient a la cara, imagina't en una xarxa social.
Sí, bueno, vam explicar ja que Meta havia implantat algunes mesures a través de la intel·ligència artificial que podia arribar a detectar si un usuari era menor o no, a través de les amistats, del que penjava, etc.
Mm-hmm. Doncs allà ja poden posar-se les piles perquè això arribarà immediatament i, a més, un estudi diu que el 70% dels ciutadans aproven aquesta mesura. Xarxes socials. Totes, curiosament, YouTube no. El YouTube l'han deixat fora perquè, com que és una xarxa que diu que es fan a molt a les escoles, doncs aquesta no hi ha problema. Parlem de TikTok, un altre que fa canvis, i aquests canvis suposo que són per agradar als llocs on van prenent mesures d'aquest tipus. Una que ens ha anunciat ara és que eliminarà els filtres de bellesa en comptes que sàpigui que són de menors.
Sí, bàsicament, d'aquesta manera busquen evitar certes tendències i hàbits populars en aquesta xarxa social que podrien afectar la salut mental dels més petits. I, bueno, bàsicament, si els hi traus els filtres, pues bueno...
Bueno, és un gest de bona voluntat. Abans que t'acabin prohibint del tot i que els menors de 16 anys no puguin ni tindre TikTok, doncs mira, estic fent gestos de bona voluntat i els menors de 16 anys no podran ficar-se filtres de bellesa.
Sí, recordem que moltes d'aquestes companyies, tant sigut TikTok com tots els Facebooks, Instagrams, etc., estan al punt de mira de moltes comissions europees i de molts països.
Doncs suposo que fan aquests gestos com a mínim per agradar. El que us explicàvem al principi del programa, parlarem d'uns hackers que s'anomenen Trinity. I aquests hackers Trinity, per què ara s'han fet famosos en aquest moment? Doncs aquest grup ja havia fet altres coses, però ara ha fet una estacada grossa aquí. I és que ha aconseguit 560 gigas de dades de l'Agència Tributària. Vaja, són bases de dades, en principi, suposo. No acostumen a pesar molt, però que tinguin 560 gigas hi ha d'haver...
És molta informació. Bàsicament, recordem que és una cosa que ens afecta a tots, perquè és possible que les dades nostres estiguin totes a l'Agència Tributària Espanyola. Només que haguem fet la renta alguna vegada, no?, per posar-vos un exemple.
Que parlem de dades, parlem no només del nostre nom, cognom i DNI, sinó que parlaríem...
Dades fiscals.
Dades fiscals, des del número de compte fins a quants quartos tenim. Tot.
Sí, pues bé, diguem que el grup de hackers Trinity s'ha atribuït un atac, ha aconseguit 560 gigas de dades de l'Agència Tributària i està afirmant que els està demanant un rescat de 38 milions de dòlars abans del 31 de desembre. Si no, faran pública aquesta informació.
Doncs aquesta és la data final, 31 de desembre, i aquesta és la xifra, vaja, 4 xavos. Què és el que se sap de tot això? No ho sé, de totes maneres és com a bastant complicat saber molt. N'hi ha qui diu que sí, n'hi ha qui diu que no. L'Agència Tributària diu que no, que ells ho tenen controladíssim i que aquí no ha entrat ningú i que això és van de farol.
Sí, això és el que està dient l'Agència Tributària, que sí, que no ha passat res, però bueno...
El govern, per la seva banda, està dient que ell sí que hi dona credibilitat, que és possible que hagi passat. Vaja, no s'aclareixen ni ells. Veurem, aviat ho sabrem si per mitjans de gener tenim totes les dades públiques, és que era veritat, perquè no crec que paguin, no sé, potser també paguen i ens ho amaguen, no ho sabrem, no acabarem de saber això. Pues volem parlar d'una informació també que serà bona en un futur, i és que Samsung i SK Hynix s'han associat. I per què s'han associat? Per estandarditzar com es fabricarà la nova memòria, la DDR6 PIM, perquè aquest PIM al final és important, és un canvi important en com funcionen les memòries a partir d'ara, i és un canvi que ja s'havia intentat fer, però com que no estàvem d'acord, no acaben d'anar les coses com havien d'anar. Ara sembla que els dos principals fabricants es posen d'acord.
Sí, els dos principals fabricants de memòria sembla que es fiquen d'acord amb les sigles de Low Power Double Data Rate 6 Processing in Memory, que bàsicament ens ofereix opcions de processament directament des del mòdul de memòria.
Això no s'havia vist fins ara.
No s'havia vist mai. La memòria només emmagatzemava de manera volàtil informació i ara podria fins i tot processar-la.
Doncs al final això, primer teníem els processadors, després vam ficar gràfiques que processessin, després hi ha plaques que també acaben processant alguna cosa, ara la memòria també processarà i després hi ha disdús, me sembla que també... Aquí tothom ha de processar, eh?
Sí, bueno.
Bueno, què ha passat? Que fins ara això no havia acabat d'arrencar perquè no cadascuna ha per la seva banda. Ara es veu que es posaran d'acord els dos principals fabricants com a mínim per fer un estàndard.
I veurem si aquest tipus de memòria de DDR6 finalment surt al mercat.
Doncs esperarem a veure si és una revolució i això de poder processar des de la memòria dona encara més velocitat i més capacitat de còmput. També us volem parlar per damunt, només per fer-vos nom, d'una nova marca. De fet, cada setmana en veiem moltes de novetats en dispositius, en torres, en fonts d'alimentació... en comentem a vegades alguna o pantalla si és alguna cosa que sobresurt molt de lo freqüent, però no acostumem a parlar-ne perquè si no en mig programa ens marxarien això, però si surt una nova marca sí que us la volem comentar perquè la tingueu present, per si algun dia us parlem d'un nou dispositiu, un nou element de la marca X i Z. És una nova marca dedicada precisament a això, no?
Sí, a noves torres, fonts i refrigeracions per entusiastes, per a gamers. És una companyia xinesa, ja com ens podíem pensar, nascuda a Shenzhen, i bàsicament arriba amb un catàleg que inclou caixes, fonts d'alimentació, refrigeracions també líquides, també per aire, i també ventiladors de diferents gammes.
Doncs, bueno, uns altres que ho proven, és més que res perquè a vegades parlem de marques i aquesta no la tenien controlada. Bueno, X i Z, no sé si és un nom gaire agradable de pronunciar, eh?
Bueno.
Podríem potser haver-s'ho pensat una mica més, no sé, potser per al mercat d'allà sí que ho serà, però aquí a nosaltres no, jo no l'acabo de trobar còmode de pronunciar.
No, i també comentau-vos que sembla ser que totes les seves novetats es presentaran al CES de 2025, que tindrà lloc a Las Vegas, esperem.
Doncs esperem que es faci el CES i esperem que allà ens hi presentin més coses i saber més d'aquesta marca. Fa molts dies que us anem parlant de que el futur són els ordinadors de Qualcomm, que, de, bueno, que han vingut aquí a menjar-se el món, com a mínim això és el que es pensaven ells, que a partir d'ara tothom abandonaria Intel i AMD per saltar cap als processadors de Qualcomm, i ara el que tenim ja és unes xifres, podem tocar alguna cosa. Per què? Perquè han sortit el del tercer quart d'any les xifres definitives de venda d'ordinadors. I sembla que no són tan espectaculars com al principi ens podríem semblar. O a algú potser sí que li semblaran perquè diran total, acaba d'arrencar, no ho sé.
Sí, us parlarem de les xifres de portàtils venuts el tercer trimestre d'aquest any, que bàsicament afecten a la companyia Qualcomm, que recordem que són nous processadors, els Snapdragon X Elite, que estan basats en arquitectura ARM i porten el nou Windows 11 Copilot Plus PC.
Mm-hmm. Doncs són aquests ordinadors que us hem anat explicant i de què tan rebombori s'ha fet, no? De si aquest processador seria més potent que els que hi havia al mercat, que si es menjaria el mercat d'Intel i AMD. Doncs sembla que de moment no se l'han acabat de menjar, eh? Amb els primers que han sortit.
Bueno, també ha passat molt poc temps, diguem que segurament no hi havia moltes unitats al mercat i difícil que haguessin arribat a tot el canal. Però bé, les unitats venudes són 720.000 unitats, un 0,8% de les ventes totals d'aquest trimestre.
Doncs això, no arriben a l'1% de les vendes, però clar, suposem també que és això, quan arribem a la botiga ens poden oferir un bon grapat d'ordinadors amb processador Intel, un bon grapat amb processador AMD, i són pocs els que trobem amb processadors Qualcomm, suposem que una mica com passa també amb els xips d'Apple, no? Que hi ha els seus. Doncs amb Qualcomm, quasi bé que si marxem dels ordinadors de Microsoft, pocs més n'hi trobàvem, no?
Sí, i a més, de moment apunten les xifres que de cara al 2025 els fabricants de PC encara s'estan movent de manera molt lenta amb aquest nou Windows 11 Copilot Plus PC que porten precisament aquests nous xips de Qualcomm.
Doncs què li costarà, vaja? Que no serà allò que alguns havien imaginat de que en dos anys...
Un
camí de roses. En dos anys ja tots els ordinadors aniran amb processadors Snapdragon, com els mòbils.
I recordem que Intel i AMD també ja s'estan movent al respecte i segurament a finals d'aquest any o principis de l'altre ja tindran també els seus ordinadors portàtils amb xips amb intel·ligència artificial.
De fet, AMD ja n'ha presentat alguns, és qüestió de dies que inundin totes les botigues, tant una companyia com l'altra, i tots aquests ordinadors també vinguin amb el botó Copilot Plus i... Vaja, que l'única diferència serà si ens decantem per una arquitectura o l'altra, però no, però ja a nivell de funcionalitats són les mateixes.
Sí, al final també, diguem que el món del PC, els fabricants habituals, no? HP, Acer, Lenovo, Asus, etcètera, doncs, bueno, estan molt acostumats a treballar amb Intel i AMD, uh-huh. I costa que es moguin a altres fabricants.
Bueno, has de contractar gent o com a mínim dirigir una part de la gent cap a una arquitectura completament nova, a fer coses completament noves i clar, aquest canvi, doncs poc a poc, piano piano. Anem a explicar-vos més cosetes i ara us explicarem dues notícies que tenen a veure amb com ens connectem. Per què? Primer parlarem d'Europa, després parlarem dels Estats Units per a veure on estem a cada lloc. La primera, Europa, perquè s'estan fent les primeres proves, no són aquí a l'estat espanyol, sinó que són a Alemanya, d'enviament de missatges SMS via satèl·lit. O sigui, consisteix en treure el nostre mòbil de la butxaca allò on sí que m'envia un SMS, però fer-ho amb connexió satèl·lit.
Sí, una solució que ens podria salvar la vida, per dir-ho així, o bueno, en tot cas ajudar-nos, no?, a vegades quan estem en zones que no hi ha cobertura. Podríem realment enviar missatges no a través de la companyia, sinó a través de via satèl·lit.
Doncs recordem que quan estem en un lloc sense cobertura sempre diu, home, podem tirar del 112. El 112 acaba funcionant amb la cobertura, si no és de la teva companyia, d'una altra. Però sí, pot arribar a haver-hi un punt de que ni el 112 funcioni.
Correcte.
Aquí arribaria la cobertura via satèl·lit.
Sí, i bàsicament amb això estan treballant pues, companyies a Alemanya, com Qualcomm, Deutsche Telekom, Skylo, i que bàsicament ja es va presentar fa temps un nou xip, un Snapdragon X80, que serveix per això, per enviar SMS via satèl·lit.
Doncs, de fet, és possible que algun dels mòbils que porteu a la butxaca ja ho tinguin, ja tinguin aquesta capacitat, però si cap companyia ho implementa, doncs no funciona. Aquí estem, en aquest punt. Estem en el punt de que Alemanya ho estan començant a provar i ho han aconseguit amb èxit. Diu que el sistema funciona molt bé. Vaja, està bé, no? Els aplaudirem perquè sabíem ja de sobres que el sistema funciona bé, perquè ara us expliquem que Starlink ha obtingut als Estats Units l'autorització per oferir ja cobertura mòbil des dels seus satèl·lits.
Sí, la Comissió Federal de Telecomunicacions, FCC en anglès, ha autoritzat a la companyia tecnològica Starlink, que recordem que és del senyor popular Elon Musk, doncs li permet oferir connectivitat per satèl·lit directe a telèfons d'usuaris nord-americans a través de l'operadora mòbil T-Mobile.
Què vol dir això, doncs? Que els usuaris nord-americans que tinguin la companyia T-Mobile, allà on no tinguin bona cobertura des de torre, podran directament ja fer trucades o enviar missatges a través de la cobertura de Starlink.
Sí, per tant, com a mínim és una bona notícia, no?, pels usuaris de T-Mobile en aquell país, que sempre tindran cobertura, a tot arreu.
Doncs, què en sabem de més d'això? Bueno, sabem de, el primer, que Europa estan provant amb aquesta xarxa de satèl·lits de Skylo. Allà ho estan fent amb Starlink. Starlink ne tenen molts més de satèl·lits, tot i que són uns satèl·lits especials que estan ficant pel fet i que només estan donant cobertura als Estats Units, o sigui, encara ens haurem d'esperar aquí. Però, bueno, sabem que allà ja estan en aquest pas. I també hem sabut de que l'amplada de banda no serà competència al que teníem fins ara, perquè ens expliquen que dona ben justet per fer trucades i enviar missatges, o sigui, res de videoconferències o veure vídeos del YouTube.
Sí.
Vaja, però bueno, Jordi, que està molt bé, no?, que estàs en una zona remota, que no hi ha cap torre que et doni cobertura, doncs em connecto al satèl·lit i puc arribar fins i tot, no a com aquí enviar SMS, sinó fins i tot a fer trucades.
Sí.
L'altra setmana us parlàvem de que Huawei estava fent presentacions, estava presentant Book Insignia i estava presentant també un mòbil plegable, però que segurament no sortiria de la Xina. Doncs no, mentida. Huawei ha anunciat que el seu pròxim telèfon plegable, aquest Mate X6, arribarà el 12 de desembre a Europa.
Sí, bàsicament és una notícia que fins i tot no ens esperàvem, perquè bueno, després de Huawei i els seus problemes, no?, amb l'administració nord-americana i les seves patents d'altres companyies americanes, pues bé, sembla ser que aquest Mate X6 sí que arriba a nivell mundial el proper 12 de desembre i, per exemple, bueno, que el podrem veure, pues, ja estarà disponible.
Doncs fins i tot ens parlen de que tindrem prereserves i que els primers que el comprin els portaran algun regal i tot, com ara uns auriculars o coses d'aquestes. Guaita, no ens ho pensàvem que arribés aquí. Arribarà finalment aquí. Recordem que ja us vam explicar que és un telèfon que està molt bé, que té un bon set de càmeres, que va ben calçat de tot, però que no arriba a ser tampoc un topall de gamma. Sí que ho és al nivell de preus, O sigui, per molt que arribi a Europa, us hem de dir que aneu preparant la cartera, perquè barat, barat no serà.
No, rondarà els 1.700 euros, però bueno, amb el seu mode desplegable més gran arribarem a tindre una pantalla de 8 polzades.
Vaja, sí, vistós ho serà, això de poder tindre una pantalla de 8 polzades amb el nostre mòbil desplegat, però clar, són 1.700 euros. I a més, Jordi, recordem, prescindint de les aplicacions de Google i tot plegat, perquè clar,
sí,
serà
Huawei. Sí, és Huawei, no pot portar res d'això.
També sabem que Oppo acaba de llançar el seu Find X8 Pro, i telèfon d'altíssima gamma que arriba a Europa i, bueno, sobretot trauen pit amb el tema de les càmeres i de tot el que porta, vaja.
Sí, ens presenta un nou mòbil, que és el Find X Pro, que arriba amb unes càmeres de fotogràfiques d'altíssima qualitat, les Hasselblad, un processador potentíssim, el Dimensity 9400, i també amb una capa de personalització d'Android, que és la Color OS 15, propietària de la mateixa companyia.
Doncs crida l'atenció perquè us parlem del Find X8 Pro, i algú dirà, bueno, si hi ha el Pro, hi ha d'altres. No, hi ha el Pro. A Europa arribarà el Pro i arribarà amb el que hi ha i ens hem de quedar amb això. No hi ha res més. Valdrà el que valdrà i aquest és el model que ens donen.
Sí, rondarà els 1.249 euros. Pot ser que la companyia xinesa Oppo ha pensat que els europeus són més rics. No?
Sí, deu ser això, eh? Aquí som rics. Què ens donen per això? Doncs ens donen 16 GB de RAM, 512 de magatzematge i tot aquest gran desplegament de càmeres. Bueno, tenim una bateria de 6.000, quasi bé, miliamperes, càrrega ràpida de 80 watts, o sigui, aquest processador d'últimíssima generació. I el tema de les càmeres, unes càmeres que en destaquen perquè, bueno, són quatre càmeres i les quatre són de 50 megapíxels, permetent una d'elles un zoom òptic de 6 augments i digital de fins a 60. Bueno, digital ja veurem després que n'acaben de traure de profit. De totes maneres, esteu disposats a pagar aquests 1.250 euros per un telèfon xinès, tot i que la companyia Oppo ja la coneixem bastant. Això ja es veurà. També us expliquem el programa d'avui que els rellotges amb Wear OS 5.1 es podran utilitzar ja com a passkey. Bueno, quina utilitat hi trobarà algú? Segur que hi ha gent que li troba utilitat. Ja no haurem de fer en el mòbil, podrem fer en el rellotge.
Sí, bàsicament hi ha usuaris que es preocupen molt per la seva seguretat, no?, que utilitzen la tecnologia passkey per guardar i autentificar-se en diferents serveis.
Vaja, segurament alguna vegada ho heu fet fins i tot amb el vostre propi compte de Google perquè ja ho té activat. Allò de que quan aneu a iniciar sessió en un lloc que no d'això, us diuen has d'anar al teu dispositiu mòbil per poder iniciar sessió. Corre, treu el mòbil de la butxaca, desbloqueja, l'inicia. Vaja, que a partir d'ara sembla que es podrà fer amb els rellotges, això, eh?
Sí, sembla ser que la nova versió del Wear OS 5.1 ja ho porta.
Bueno, segur que algú trobarà útil no haver de treure el telèfon de la butxaca. I també us volem explicar avui, abans d'anar ja a la secció de videojocs, que el senyor Google Maps acaba de fer una novetat, un canvi destacable, i és que importarà les alertes d'incidents que fins ara apareixien a Waze. Recordem que molta gent navegava amb Waze justament per aquest apartat que té de tan social, no?, de que la gent va trobant accidents, va trobant controls, va trobant del que sigui, i ho va informant a través del navegador. A Google Maps no passava això, només veiem les alertes on hi havia radars fixes. Ara sembla que el Google Maps mostrarà la informació de Waze, també.
Sí, per tant, és una millora important que trobarem dintre del nostre sistema de navegació, Google Maps, i bàsicament recordeu-vos que Waze també és de Google, ho va comprar fa poc.
Doncs per això, Waze era una companyia israeliana,
sí,
em sembla.
Sí, sí,
correcte. Bueno, fa poc ja, fa algun temps,
sí,
fa alguns anys.
No sé si el 2020, 2021.
És curiós, no?, perquè semblava que perquè una mateixa companyia té dos sistemes de mapes, dos sistemes amb aplicacions mantingudes per separat, sembla que hi ha un petit pas cap a la integració.
Sí, bàsicament amb aquest pas sembla ser que el que busca Google, no?, és integrar Waze dintre del seu Google Maps i fer el millor.
Doncs veurem com acaba tot plegat. Algú potser es posarà les mans al cap perquè dirà jo m'estimava més Waze, que continuem així, que el Waze és el que permet fer les interaccions socials i tot això. Simplement Google Maps mostra algunes d'aquestes informacions que fins ara només es trobaven disponibles a través de Waze. I anem a parlar de videojocs. Vinga, va, comencem parlant d'alguns jocs per aquesta setmana. Jordi, no és una setmana que, diguéssim, és molt animada, però tenim algunes coses interessants. La primera és un nou Warhammer.
Sí, tenim una altra presentació, no?, de la popular saga de Warhammer 40.000 que s'anomena Dark Tide. I, bueno, bàsicament és una de les sagues més populars, no?, que hi ha en videojocs, sens dubte, i amb aquesta nova entrega podrem escollir nous personatges del món fantàstic Warhammer, com acòlits, criatures i dimonis del caos. Però, a més, tindrem la típica jugabilitat de joc de shooter, d'arcade, de trets i cosa a cosa en primera persona. I, a més, també en mode cooperatiu fins a 4 jugadors. Per tant, potser és més habitual els Warhammers d'estratègia, però també cada vegada són més populars els Warhammers shooters.
Doncs, aquesta nova versió, el Dark Tide, el tenim disponible des d'aquesta setmana. Ja, de fet, ja el podeu trobar per a jugar i, a més, està disponible per a PC, per a PlayStation 5 i per a les Xbox. Següent proposta que ens portes avui és UFL.
Sí, us parlem d'un videojoc de futbol on, bàsicament, un dels seus principals reclams és Cristiano Ronaldo. Per tant, bueno, a qui no us agrada el FIFA, no?, pues tindrem l'alternativa. Com havíem tingut abans, no?, el Pro Evolution Soccer, pues ara podria ser el UFL. Un videojoc on trobarem a faltar, potser, algunes llicències d'alguns grans equips. No hi són tots, però el punt a favor és que és totalment gratis i sí que, si sou fans del Cristiano Ronaldo, pues el tindreu sens dubte.
Doncs, Jordi, per una banda, el fet de que sigui gratis suposo que ha fet que hi hagi equips que no hi són, no? Perquè tots volen sucar una mica i, si, i quan una cosa és gratis potser costa més que els equips puguin aplegar diners. Algú dirà, home, i d'on surten la pasta? Doncs imagineu, si el videojoc és gratis segur que d'un lloc o altre han de sortir els quartos.
Sí, bàsicament algunes millores, no?, per seguir jugant, suposo. Mm-hmm.
Les famoses micropagaments, allò que sí, han criticat tant, sobretot els jocs que van dirigits als crios, eh? Més propostes també per aquesta setmana, Delta Force.
Sí, us parlem d'un videojoc multijugador en línia i, a més, amb estètica militar. Torna, per tant, Delta Force enderrocat. L'al·licient principal és que podem jugar també de forma gratuïta. Està disponible només per a PC i Steam.
Doncs Delta Force, que ja el tenim disponible, ja ho sabeu, eh? Si voleu fer-vos els militars amb aquest nou Delta Force que teniu disponible per a ordinador, a Steam, i podeu jugar des d'aquesta mateixa setmana. I finalment una proposta, aquesta, Jordi, sí que em dedica, encara no la tenim disponible, la tindrem el cap de setmana, és Marvel Rivals.
Sí, us parlem d'un videojoc, també en aquest cas un videojoc gratuït, i està basat en els populars personatges de Marvel. Per tant, trobarem des de Thor, Capitán América, Iron Man i qualsevol dels superherois i també dolents del món Marvel. Comentar-vos això, que bàsicament és un joc similar a l'Overwatch de Blizzard i que bàsicament és un joc PvP, és a dir, player contra player, i que bàsicament tipus shooter, i hem de combatir escollint el nostre popular heroi o un delinqüent del món Marvel.
Doncs Marvel Rivals s'anomena. El tenim també disponible per ordinador, per a Play 5 i per a les Xbox. Una altra de les bones propostes que tenim aquesta setmana. I a grans trets, això és el que ha donat de si la setmana pel que fa a videojocs. Sempre tenim algun joc que hem de tindre en radar, algun joc que serà pròxima estrena i arriba un nom en majúscules, eh? El que hem de tindre en estrena aviat.
Sí, començarem a fer bullir l'olla, no?, del Grand Theft Auto 6. Bàsicament, sens dubte, us podríem parlar d'una nova entrega de possiblement d'un dels videojocs més jugats de tots els temps, tant en PC com en videoconsoles. Per tant, també aquesta nova versió sortirà per a PC, PlayStation 5 i també les Xbox. Està fet també per a Rockstar Games i bàsicament us parlem d'un joc d'acció, shooter i monover. Uh-huh. És un videojoc on podíem fer i convertir-nos amb el que nosaltres volíem, amb les versions anteriors.
De fet, ha sigut un joc amb les seves versions anteriors que han arrossegat molt temps i quan encara anàvem repassant de tant en tant rànquings de vendes i de jugabilitat, aguantava. Sempre hi havia gent que estava jugant amb aquest joc.
Sí, sembla ser que aquesta nova entrega també estarà ambientada a Vice City, com el mític títol de la franquícia que va sortir per a PS2. Comptarà amb dos protagonistes que estarien influenciats per Bonnie and Clyde, que eren dos fugitius americans, recordem, i lladres molt populars que van aparèixer a començaments del segle XX als Estats Units. De moment no s'han sabut més detalls, però bé, sapiguem que s'hi està treballant, que possiblement aquest 2025 sigui l'any d'estrena i que, que aquí us direm, continuarem donant notícies.
Doncs ja ho sabeu, és una de les pròximes estrenes, però haurem d'esperar l'any que ve a veure quina data exacta tenim aquest nou Grand Theft Auto. Doncs això és el que volíem explicar avui, Jordi. Arribem al final del programa. Recordem el tema del concurs, perquè sempre tenim un concurs en marxa aquí al programa de radiobalaguer.cat i, a més, amb premi ben sucós.
Sí, us parlem del concurs de la setmana, que estarà disponible fins a la setmana d'abans de Nadal, perquè pugueu recollir el premi de 100 euros que donem. I la pregunta era fàcil i està basada en videojocs.
Doncs això, 100 euros per qui en sàpigui dir el nom del joc que ens permet ser un pagès virtual. Va de videojocs, la pregunta.
Sí, teníem quatre opcions. Hi era Farm Simulator 2025 o 25, God Simulator, FIFA 24 o Flight Simulator.
Doncs ja ho sabeu, si sabeu una mica d'anglès ja veureu que n'hi ha alguns que quasi que es descarten per si sols. Ja no donarem més pistes, procureu contestar abans de Nadal. El que dèiem és que us voleu emportar aquests 100 euros que sortejarem entre tots aquells qui l'encertin. Per participar hi ha la web de ComsOnline, www.comsonline.com. Doncs amb això ara sí arribem al final del programa, Jordi. Posem el punt i final al programa i ens tornem a trobar la setmana que ve amb més continguts.
Fins la setmana que ve.
Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.